A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
En aquest espai que destinem un cop a la setmana a parlar-vos de llibres en l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, ho fem sempre amb un dels seus autors o autores, un, dos, o los que se tercien, que diuen en castellà, però, en fi, normalment és amb un autor o autora parlant del seu llibre. Avui parlarem no del seu, sinó dels seus llibres. En aquest cas, perquè estem al costat de la via telefònica de la Meritxell Martí. Meritxell, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal?
I justament aquestes setmanes que estem repassant títols editats per Flamboyant, justament en Flamboyant, com a mínim, sobre la taula, tenim tres títols. No sé si en teniu més de publicats en Flamboyant o no, però com a mínim tres títols vostres.
A veure, repassa-me'ls i així jo també faig memòria.
Mira,
perquè
tenim...
diria que són quatre. Sí.
Nosaltres aquí a la taula tenim Off, Sota les onades i Sunakai.
Sí. Val, i llavors també hi ha la versió castellana d'Un sopar de por, una cena monstruosa, que es va editar a França fa uns anys i Flamboyant n'ha fet la traducció al castellà.
Correcte. Uh-huh. Sí. Per tant, estem parlant de ja una colla de títols publicats per part vostra, sí. Només en Flamboyant sí. 4, si anéssim a altres editorials, uns quants més, bastants més, no?
Exacte, sí.
Amb aquesta doble autoria, abans parlàvem de que normalment parlem amb un autor o autora del seu llibre, a vegades són els il·lustradors, sí. A vegades són els autors dels textos, però en el cas sí. vostre és una autoria doble que es manté constant, eh? El Meritxell Martí, Xavier Salomó.
Sí, i de fet ja cada vegada més parlen de nosaltres com a tàndem, perquè diguem-ne, el tàndem és una imatge d'una bicicleta que tira, no? que avança perquè dues persones hi pedalen al mateix temps i amb un cert ritme i amb una certa coordinació. I això és ben bé el que ens passa a nosaltres. Jo sóc autora... Bé, tots dos som autors intel·lectuals de les obres, és a dir, les pensem junts. De vegades pot ser que en Xavi tingui una idea i me la llenci a mi i jo la reculli, i de vegades pot ser a l'inrevés. Però llavors el procés, un cop algú ha llançat la pilota, ja és un joc. Ja no és de l'un o de l'altre. I efectivament, quan el llibre ha sortit, de vegades fins i tot nosaltres ens oblidem. Però això no se'm va ocórrer a mi? No, se'm va ocórrer a mi? O... Bé, és igual, no? És com dos caps que pensen alhora.
Mm-hmm. Clar, però el que sí no compartiu, m'imagino, eh? A no ser que ara em donis tu una sorpresa, són les funcions de la il·lustració. És a dir, tu il·lustres alguna cosa o no?
Mira, jo no il·lustro, Josep Maria, però cada cop més m'atreveixo esbossar gràficament coses, idees. És a dir, jo fins ara sempre m'havia expressat només amb la paraula i amb la paraula escrita. Però, com més va, més necessito també passar-li a en Xavi algunes idees que són més gràfiques i ell diu, fes-me un esbós. I jo sempre li deia, però si jo no sé dibuixar. Diu, que sí que en saps. Bé, dibuixo de la meva manera, però ell m'entén. El que sí que és clar és que l'il·lustrador oficial és ell.
El que acaba sortint quan es publica el llibre és seu.
És del Xavi, sí, les imatges
Ara, una altra cosa són les idees, els suggeriments, les imatges, fins i tot que li pots haver suggerit al Xavier. Perquè, clar, si comencem, d'aquests tres llibres que tenim aquí a la taula, si comencem per el que es va editar primer, que és Off, en aquest cas, ja a la portada, com a autor, només hi veiem en Xavier Salomó.
Sí.
Perquè, exacte. De fet, si obrim el llibre i anem passant pàgina i pàgina i pàgina, veiem que no hi ha ni una sola lletra escrita, sinó que tot són és un llibre il·lustrat, és a dir, una història que se'ns narra a través de les imatges que anem veient. Però, evidentment, jo penso que encara que no hi figuris com a autora, alguna cosa hi tens a dir, no?, en aquest llibre.
Sí, mira, justament és un dels tres llibres que ha fet en Xavi ell sol com a autor il·lustrador, diguem-ne, autor barra il·lustrador, i sí que és cert que és pràcticament impossible que no compartim, no?, quan ell fa el seu procés de treball, però en els casos que ell és autor únic, diguem, és la seva idea, és el seu argument, és la seva sinopsi, això jo mai m'hi he posat, no?, de dir, tu vols fer aquest llibre i endavant. El que passa que hi ha l'opinió sí. Però una cosa és l'opinió, eh? Quan treballes i opines. Però una altra cosa és quan treballem junts, és diferent. Diguem que estem creant una història junts, el que passa és que a l'hora d'expressar, no?, amb unes eines, doncs un té més facilitat per un altre per l'altre. exemple, doncs, fins i tot de vegades quan fem comunicació pública de coses i en Xavi fa un escrit i llavors em diu, repassa't això un moment, no? De vegades m'ho diu, vas, no, eh? Però si m'ho diu, jo sempre necessito retocar alguna cosa amb les paraules, val? Perquè és on m'hi sento més còmoda. En canvi, ella amb off, per exemple, sí que tenia una idea, la va voler tirar endavant, jo no m'hi vaig posar ni dir-li, oh, doncs jo crec que això o allò... No, va ser la seva història, no? I tenia moltes ganes d'explicar-la a la seva manera. Sí que li vaig donar alguna idea, per exemple, del personatge, perquè primer doncs, tenia un sexe barra gènere i després en té un altre, no? O queda més ambigu. En aquest cas sí que vaig intervenir-hi, no?
Uh-huh. En principi veiem, dic veiem perquè no llegim, sinó que mirem les il·lustracions, ja ho hem dit que és un llibre sense text, que, o el text és la mateixa il·lustració, veiem una nena muntada damunt d'un cèrvol que avança en un paisatge i que aquest paisatge el anem descobrint que està devastat, hi trobem una xemeneia fumejant. I per tant, veiem com és, evidentment, un llibre que té un missatge de fons molt, molt clar i concret, no? Aquest, i em sembla que els que després parlarem també, sempre hi veig que teniu un missatge de natura molt clar, no?
En aquests darrers llibres és cert que hi apareix, bueno, potser sota les onades no és tant un missatge de natura, és una altra... seria natura humana, en aquest cas, però sí que Off i Sunakai tenen clarament aquest marc i aquesta intenció. El que sempre comentem, ara no hi ha en Xavi, però això ho dic ara em converteixo en Xavi, ¿vale? I dic una cosa que li agrada molt dir, i és els marcs que utilitzem, siguin de tema ecològic, de tema social, són marcs. És a dir, el que ens agrada és explicar històries. És a dir, si el marc és potent o és un tema que està molt, doncs ara, no? molt en boga i tal, però no tenim una bona història, doncs ho rebutjarem, no? Perquè això ens ha passat alguna altra vegada, de dir, ostres, tenim, doncs, per exemple, una carpeta de pendents o futurs o passats, no? De temes que hem anat i esbossos que hem anat fent i no han acabat de tirar endavant perquè la història, és a dir, l'argument, no ens acaba de convèncer tots dos. És a dir, que en aquest sentit expliquem històries i de vegades hi ha això, doncs, un marc social o cultural que és potent, no? I en aquest cas, doncs, per exemple, doncs, els residus en el mar, en el cas de Sunakai, o els perills nuclears, en el cas d'Off.
Mm-hmm. Sí, perquè Off, a més, porta una faixa al llibre, que, per cert, està editat amb molta qualitat per part de Flamboyant, porta una faixa amb aquesta simbologia de les nuclears i que ens diu que hi ha més de 400 centrals nuclears al món. I a partir d'aquí obrim el llibre i ens trobem amb aquesta història que és molt poètica d'aquesta nena muntada damunt d'un cèrvol que amb un món devastat doncs s'acosta cap a una central nuclear i a partir d'aquí doncs no vull desvetllar gaire més perquè com a mínim que els lectors puguin trobar-hi alguna cosa que no haguem desvetllat per la ràdio, no? Però la veritat és que és molt poètica, malgrat la situació devastadora que ens ensenya aquesta història, és molt poètica aquest llibre, no?
Sí, i aquesta és una constant també en alguns dels llibres que fem on es barreja a vegades com un hiperrealisme i amb aquest toc que dius de poesia barra magia, perquè també, bueno, no, ja és com que de vegades anem transitant d'escenaris o imatges que dius, els reconec com algo molt real, tot i que de vegades no, realment tampoc ho són, però ens sembla, no, que siguin reals. I després, pum, passa alguna cosa i te'n vas cap a una altra esfera, no?, de la narració, cap a un altre lloc, i has entrat sense adonar-te en el terreny de la màgia o de la fantasia o de la poesia. I això ho fem perquè realment el nostre públic, tot i que és un públic sense edat, però sí que ens adrecem amb molt particularment a la canalla. Aleshores, clar, no pots deixar-los amb un realisme pur i dur. Seria com una mica descoratjador, no?
Mm-hmm. Si anem al següent llibre que volíem comentar, ja dic per ordre cronològic, Sota les onades, en aquest cas, també editat per Flamboyant, a mi em dona la sensació, no ho sé, jo tampoc no conec la resta de llibres que heu publicat, però sí que comparo aquests tres i veig un lligam pel que fa a la il·lustració i noto com un lligam entre Off i Sunakai i, en canvi, a Sota les onades em dona la sensació que hi ha un canvi de registre per part del Xavier en les il·lustracions.
Jo aquí sí que preferiria, és a dir, hauria de respondre ell. Jo et puc dir coses, o sigui, el que jo penso, la meva visió sobre això i el que li he sentit a dir sovint. No? Es pot reconèixer que és en Xavi, però, primera, hi ha un aspecte important, que és aquest llibre, ell el fa íntegrament amb aquarel·la. Llavors, també és un llibre on ell va voler explorar alguns recursos, tant del que li permetia la tècnica de l'aquarel·la, com el que permetia el format de l'àlbum il·lustrat. No? Llavors, ell aquí estava molt influït també per alguna lectura. Ell de vegades, doncs, això em diu, és que acabo de llegir el llibre, m'ha impactat, i llavors vull explorar aquest recurs que he vist i que m'ha agradat tant, no? No sé si en aquest cas era la Susi Lee o alguna autora que l'havia impactat, de dir, mira quin ús fa, no?, dels recursos discursius que té l'àlbum, no? I llavors ell va voler-ho també explorar aquí. Doncs més blancs, no? Per exemple, és un àlbum on hi ha molt blancs, però després de sobte passes de blancs a ocupar tota l'àgina amb el color. O sigui, hi ha moltes cosetes que quan ja te'l mires des d'aquest punt de vista, per això és xulo, Josep Maria, sempre diem, els àlbums són per mirar moltes vegades. No? Primer estàs llegint la història, després ja vas a buscar significats, i llavors hi ha un moment en què et pots mirar el llibre com a objecte, no?, i veure què t'està explicant de més a més. I aquest seria el cas de Sota les onades.
Efectivament, Sota les onades i el mar, eh? Això ho tenim clar. I aquest llibre ens endinsa a dins del mar, justament, amb una història també poètica una altra vegada, com hem de repetir. Sí. I en aquest cas tu ens deies també, jo que comentava que hi ha un missatge de fons del tema de la natura, ens deies que potser en aquest no tant, que és més aviat en el tema de la relacional entre dos nens que es troben al mar nedant, i un va amb flotador i l'altre sense, no? Però vaja, sí que jo hi veig també aquí una alerta, o com tu deies, si agafem el llibre com objecte i el anem fullejant i el anem mirant, veiem també que hi ha com una mena de respecte per la natura, en aquest cas del fons marí. I a més també em sembla recordar que en la dedicatòria que hi poseu al principi parleu de Jacques Cousteau, que ni més ni menys, justament Jacques Cousteau va dedicar tota la seva vida a defensar el fons marí, no?
Sí, és que de fet, clar, aquí el que hi ha és una gran metàfora. Quan he dit abans de la natura, dic que aquí hem agafat el mar com a metàfora de la profunditat, no?, de la profunditat humana. Llavors és un relat que utilitza el mar i les seves profunditats per parlar de les nostres profunditats. No? És la història de la recerca i de la troballa d'un tresor en aquesta profunditat marina, però que també és alhora la profunditat de la persona humana. Quan es troba en una situació, diguem-ne, doncs, d'un conflicte, d'un problema que pot semblar aparentment molt banal i molt superficial, per això hi ha sobre les onades, no?, la superfície, el que veiem allà, no ho veiem tot. I quan ens capbussem, no?, i ens endinsem a la profunditat subaquàtica, que allà trobem altres coses. No? I trobem, per exemple, això ho puc dir, un vaixell enfonsat, i llavors és entrar en aquest vaixell. És a dir, hi ha com moltes lectures. És un llibre, jo crec que Sota les onades és el llibre, a nivell de lectures profundes, jo crec que és el que hem fet més profund. I això que és molt senzill, aparentment. No? I hem parlat amb gent on ens han dit coses tan diverses. També és cert que si Sota les onades té un final, que aquí sí que no, d'aquest sí que no el podem desvetllar, que és com un punt de gir molt xocant. No? I aquest sí que llavors seria com una altra lectura. Si tu agafes a l'inici de la història, no?, amb un personatge que està amb un flotador vermell, i al final hi veus aquest mateix personatge quan surt de l'aigua, te n'adones d'una cosa molt important. Però entremig, mentre aquest personatge està al mar, veus altres coses. Si Sota les onades, jo crec que és el llibre a nivell de significats més complex que hem fet.
I a més que sempre diem des d'aquí que val la pena que els pares o mares, els familiars, adults que acompanyen els nens, que ho facin també amb la lectura, que fins i tot aquí podríem dir que tots plegats ens hi hem trobat en alguna ocasió, en alguna situació, si no semblant, doncs, que ens ha posat també en tensió, com passa aquí a Sota les onades, als adults, no? I per tant, també ens hi podem sentir molt identificats, els adults que hem tingut criatures petites, això tot s'ha de dir, al nostre càrrec, però que ens hi podem sentir molt identificats, no?
Sí. De fet, ara que dius això, el d'acompanyar la lectura, m'agrada molt el d'acompanyar, i jo penso que hi ha com a mínim no? Dues maneres d'acompanyar aquesta lectura. Una és la lectura oral, la lectura en veu alta, que fem quan les criatures són prelectores, no? I, per tant, nosaltres posem les paraules, que no sempre, jo no sé tu, però jo de vegades m'invento el text. Jo crec que ho fem la majoria de mares o pares. Quan llegim un text, de no ser que el text sigui realment molt rodó, de vegades passa amb els textos clàssics o, jo què sé, hi ha obres que són fantàstiques a nivell textual, no? Però n'hi ha que no són tan senzilles, sobretot amb una lectura en veu alta. Llavors hi ha aquesta primera lectura, la lectura oral. Però després també podem acompanyar, i en el cas de l'àlbum il·lustrat és el que jo practico més, la lectura visual del nen o de la nena, no? Tu t'asseus amb ell, agafes l'àlbum, no? L'obriu, deixes que passi pàgines al seu ritme, estàs allà i podeu anar comentant. Però sempre és deixar-li, no?, a la criatura, que tingui el primer impacte ella, que no l'estigui tenint a través meu, perquè si no l'estic fent ja la meva lectura. I això amb l'àlbum il·lustrat penso que hi he experimentat que és molt interessant. I, per exemple, amb Sota les onades, doncs, bueno, el meu fill Jan, ell ha vist el procés de la creació del llibre, però quan ja el va tenir imprès, se'l va mirar tot sol. I nosaltres no diem res, no? I a veure què li sorgia i què volia comentar, i se'l va tornar a mirar. I llavors, això és interessant també veure, no?, com la criatura es fa seu el llibre.
Uh-huh. I anem, si et sembla, el tercer dels llibres que volíem comentar, editat també per Flamboyant, que és Sunakai, que és el més recent, i dels que he publicat amb aquesta editorial, i que ens torna a portar amb aquest missatge de natura, no? Perquè, aviam, la història se situa en una illa de, si m'ho permets l'expressió, de merda. De merda de plàstic. De merda de plàstic.
Sí, sí. Així, tal qual ho dius. Aquí hi ha l'anècdota, és a dir, on va néixer aquest llibre? Sé que et podem dir que va néixer un dia i un lloc determinats. Ja hi havia la voluntat de fer com una mena de segona part d'off, no? D'avançar, no? Amb aquesta exploració de ser humà davant del món i del planeta, no? Però ens vam trobar a l'illa de Formentera fa un parell d'anys, amb una illa idílica, amb unes aigües transparents i netes, i resulta que vam coincidir amb una acció que es feia de neteja de platges. I ens hi vam apuntar, no? Ens van donar uns guants, unes bosses per anar recollint la brossa que trobéssim, pensant, bueno, tindrem poca feina aquí, oi? Doncs no, vam omplir dues bosses i n'hauríem pogut omplir més. És a dir, entre plàstics i microplàstics, fins i tot a Formentera es pot trobar molta porqueria, molta brossa. Llavors, jo tinc una foto meva, que estic allà, doncs, no?, tota ataviada, vestida com a netejadora de platges, i aquesta imatge va inspirar en Xavier per fer el personatge de la Sunan, que és la noia que va amb la jaqueta groga a la coberta del llibre. No? I aquest sí que és clarament un llibre que, efectivament, no?, és un cant total a la natura i al que hi estem fent.
Uh-huh. I les protagonistes són dues germanes, en aquest cas, eh?
Sí, són dues germanes. Primer eren una mare i una filla, perquè volíem tocar el tema també generacional, però vam veure que tenia molta més força quan el relat anava avançant i anàvem construint, no?, l'argument i així, que era molt més fort que fossin germanes. Sí, jo crec que en aquest cas fer una mateixa generació, tot i que una és més gran que l'altra, no?, i sí que hem volgut que quedés que la protagonista... Les dues tenen un protagonista important, però n'hi ha una que en té més, que té més pes, doncs fos la més petita.
Uh-huh. I, que l'una es diu Sunan i l'altra es diu Kai.
Sí.
I
vaja. Aquests noms els vaig triar, vaig ser com un... Sempre faig càsting de noms i vaig provant. I aquí sí que volia que fossin noms que no els entenguéssim, és a dir, que no tinguessin una ressonància per nosaltres, sinó que fossin eufònics en el sentit que fossin bonics de pronunciar, però que tinguessin també un significat i que l'haguessin de buscar, no? En el cas de Sunan és un nom tailandès que significa bona feina. I Kai, que és l'abreviatura de Kailani, és un nom hawaià, que vol dir Maricel.
Carai, això sí que no ho sabíem. El que sí que havíem deduït és que Sunakai sembla la fusió de Sunan i de la Kai, no?
Efectivament, és això. És la fusió. Sí, sí.
Tornem a parlar de les il·lustracions, perquè, aviam, són molt protagonistes en tots els vostres llibres, perquè de text, el text sempre és un text adreçat a un públic lector, podríem dir que comença a llegir, no? I a les il·lustracions, a més amb aquesta edició amb àlbum, de forma d'àlbum il·lustrat, tenen una presència important, no? I aquí tornen a ser també molt protagonistes en moltes pàgines, on hi veiem l'ús també, com ens explicaves abans, que fa el Xavier, dels colors, no? Hi ha pàgines que trobem un to molt blau, evidentment si estem parlant del mar, després amb un to molt groc o marronós. Són realment unes il·lustracions que et fan badar boca, que et fan estar una estona mirant només per mirar aquella il·lustració, no?
Sí, perquè aquí de nou en Xavi també va dir, quan va acabar Sota les onades, el resultat pictòric no era tan bonic, va dir, i aquest llibre, evidentment, també l'he de fer amb aquarel·la, el de Sunakai, que aquí l'editora, en cap, la Patrícia, va dir, mare meva, bueno, som-hi, li va fer molta impressió, estava també molt, molt entusiasmada, i alhora doncs, bueno, tots patíem de pensar que eren tantes pàgines, sabent que el procés de creació d'una aquarel·la doncs és lent, és un procés lent. Però clar, el resultat és increïble, no? La llum que té una aquarel·la, els matisos, les gradacions, és brutal. I a més, per això va ser un repte treballar tot aquest plàstic d'una manera que no fos ni totalment amorfa, però tampoc definir coseta a coseta, és a dir, crear aquesta atmosfera amb un punt de realisme que no fos tampoc massa dens, vull dir, va ser, uau, per mi, bueno, jo ho dic, no? És la seva magna obra, no? I pel que fa al text, aquí també va haver-hi molta feina de text, molta, perquè hi ha hagut moltes versions, i anar trobant, perquè aquí, Josep Maria, el que també ens trobem quan fem un àlbum, és que pot haver un text que funcioni molt bé en el Word, no? En el document de text, no? Funciona molt bé quan el llegeixes en veu alta, però quan compagines, de sobte dius, ostres, ara, aquí amb aquesta frase, estic avançant una cosa que potser hauria d'anar a la pàgina posterior. O potser la il·lustració ja ho està dient, no cal que ho repeteixi. Llavors, un cop ja les il·lustracions, tornem a treballar el text una altra vegada. I de tant en tant, doncs, jo sóc la que sacrifico alguna frase i dic, mira, no cal. No cal perquè ja ho estàs dient tu amb les imatges, no? Li dic a en Xavier. Uh-huh. I per tant, és el que dèiem al principi, que són obres treballades d'una manera molt conjunta.
I obres també, que ja ho he dit abans, molt poètiques, són completament poètiques, però tu no vas estudiar, diguéssim, filologia ni poesia, sinó que vas estudiar música. Fins a quin punt són també musicals aquestes obres?
Bueno, sí que vaig estudiar també poesia. I de fet, un dels meus profes, quan jo he estudiat, vaig fer la carrera de música i després vaig estudiar humanitats. I un dels meus professors va ser en Jaume Subirana, un poeta. Ah. I per tant, sí, jo vaig escriure poesia. De fet, tinc un poemari publicat amb uns quants poetes de la meva ciutat natal, de Sabadell, i tinc molt sentit el llenguatge poètic està molt present quan jo escric. El ritme, potser per la banda musical, per una banda, i per la poesia, que també estan molt units, no? El fet que hi hagi una sonoritat, que hi hagi... o sigui, per exemple, l'ús de la puntuació, per mi també és important. Sembla una tonteria parlar d'això ara, però que una coma estigui posada abans o després, o que no hi sigui, per mi el text pot ser que llisqui millor, flueixi millor, i és important. Per tant, sí, és cert que la meva formació musical crec que també influeix en com escric.
Doncs avui al Llegir per Sentir hem estat parlant amb la Meritxell Martí. Per cert, Meritxell, digue-li al Xavier que el felicitem de totes, com a mínim per aquests
Gràcies.
Tres llibres. I per la resta que porteu publicats també, i pels que publicareu encara. Teniu algun treball així entre mans que hagi de sortir?
A veure, és que van sortint, sí que és veritat que cada temporada un o dos llibres surten. Ara estem molt engrescats amb una obra que també traurà Flamboyant, que és la continuació, diguem-ho, la segona part d'Un sopar de por, una cena monstruosa, en castellà. I estem, bueno, ens estem passant pipa ja treballant amb l'Story, i sabem que tenim una comunitat lectora molt entusiasta i amatent de que surti aquest llibre. Per tant, podem dir que l'any que ve el tindran a les mans.
Vaja, que ja us estan esperant, eh?
Sí, a més ens costa perquè ens ho diuen i cada que diem, ei, que ja estem treballant en una segona part, oh, fan uns ulls que són, bé, això és la benzina per treballar cada dia, per llevar-nos d'hora, perquè aquí som molt matiners, i la benzina, a part de la pròpia inspiració, és saber que hi ha tota aquesta comunitat lectora tan potent darrere.
Doncs aquest tàndem Xavier Salomó, Meritxell Martí, autors, pel que fa al programa d'avui, dels llibres que hem estat comentant, Off, Sota les onades, Sunacai, tots tres publicats per Flamboyant. Gràcies per acompanyar-nos, Meritxell.
Moltes gràcies a vosaltres i bona castanyada.
Gràcies, igualment. Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu.